préndete tú este baile y báilalo todo el rato hasta que el cuerpo te aguante. No destroces los zapatos. La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho caja. Es un barco gigante, ay, qué mareante. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
Aquest estiu, prepara't per un ball de milions. El 15 d'agost, 20 milions d'euros i 20 premis de 100.000 euros. Sorteig extraordinari d'estiu de l'11. Un ball de milions. Compra'l ja!
Nauserina, per un viatge sense marejos.
Una digestió sense molèsties.
O un embaràs sense nàusees. Nauserina.
El nou antinàusees i antimarejos d'acció ràpida.
100% d'origen natural i que no fa venir son. Nauserina.
De Laboratoris Daters.
El matí de Catalunya Ràdio.
L'estiu a Catalunya Ràdio és... Quan sents tot això, saps que és l'estiu.
Perquè tu, perquè jo...
L'estiu és Catalunya Ràdio.
Per què és tan important perdonar?
Deia que no té sentit queixar-se.
Però la filosofia anomenada ninja.
A l'estiu no deixem d'aprendre l'ofici de viure.
Com ens mouen les emocions a l'hora...
Escolteu cada vespre una selecció dels programes emesos al llarg de l'última temporada.
No té sentit queixar-se. El preu que paguem de viure tan connectats a la xarxa...
De dilluns a divendres a les 10 del vespre...
Un programa sobre conducta humana.
L'autoconeixement, el benestar físic i emocional.
L'ofici de viure amb Gaspar Hernández. El matí de Catalunya Ràdio, amb Xavi Freixas.
Grupassa, la seva empresa de confiança, els ofereix la tertúlia amb més prestigi.
I mig de nou del matí. Ara sí, anem a la tertúlia ja amb el subdirector del Nació Digital, el Ferran Casas, amb el periodista i professor de periodisme Blanquerna, Joan Maria Claveguera, amb el fotoperiodista i il·lustrador Jordi Borràs i amb la Montserrat Nebrera, que està entrant ara mateix per la porta de Catalunya Ràdio, professora de dret constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya. De seguida parlem de l'atenció que es va viure ahir al migdia davant la caserna de la Guàrdia Civil, però anem a pams i comencem amb el que tu deies, Clave, es veia venir, òbviament, el Constitucional ahir a la tarda es va reunir d'urgència a quarts de sis i va acabar suspenent cautelarment i per unanimitat el reglament del Parlament que permetia aprovar les lleis presentades pels grups per la via ràpida, és a dir, per exemple, les lleis conegudes com de desconnexió, com ara la del referèndum o la de transitorietat jurídica. Els grups independentistes, Junts pel Sí i la CUP, diuen que no renuncien a utilitzar aquesta via per tramitar la llei de referèndum. Creieu que ho faran o utilitzaran un altre mètode aquí? Ferran.
No, jo crec que el que ha de decidir el dia 16 a la mesa del Parlament és si se salta aquesta interlocutòria del Tribunal Constitucional i aquests avisos o busca un altre mètode. Tu preguntes, faran un altre mètode? Jo ho veig complicat, perquè amb l'actual reglament i a més la possibilitat que tenen de recórrer al Consell de Garanties Estatutàries i de dilatar el procés als grups de l'oposició si es fa una tramitació ordinària, doncs és que no s'arriba a la data de l'1 d'octubre. Per tant, la forma de fer-ho és aplicant la reforma del reglament. Bé. I, per tant, saltant-se la interlocutòria del Tribunal Constitucional.
Just ara fa 24 hores el vicepresident Oriol Junqueras era aquí amb nosaltres al matí de Catalunya Ràdio, assegura que la llei del referèndum que just ahir va entrar al registre s'aprovarà igual que s'aprova qualsevol altra iniciativa legal, tot i aquesta suspensió del reglament. Junqueras també ens va dir això, sentim-lo.
Articles, opinions, etcètera, etcètera, que deien que el Tribunal Constitucional comença a estar-ne una mica fart de que li facin fer el paper d'òrgan repressor i prohibidor de tot, no?
Ferran.
No, amb això últim que diu el vicepresident Junqueras, que el Tribunal Constitucional està una mica fart de que li facin fer d'òrgan prohibidor i repressor, és cert, els magistrats del Tribunal Constitucional, quan es va fer la reforma al Albiol, aquesta reforma per convertir-los en una sala penal que pogués jutjar els temes del procés i que pogués apartar càrrecs polítics, no estaven gens contents, perquè ells pensaven que el que feia el govern espanyol era espolsar-se la responsabilitat del damunt per no aplicar doncs, l'article 155 o la llei de seguretat nacional o altres possibilitats que té, i els hi passava al Tribunal Constitucional. I ja aleshores van dir, no farem res d'ofici. Qualsevol cosa que vulgui el govern espanyol en relació al compliment de sentències, que demani execució de sentència l'advocat de l'Estat, però d'ofici el Tribunal Constitucional no actuarà.
Bé, deixeu-me subratllar una vegada més els advertiments que fan a la presidenta del Parlament, la mesa i els lletrats, sota advertiment de conseqüències penals si no compleixen l'ordre de suspensió del TC. Aquest ordre, segons el Constitucional, comporta que el reglament del Parlament no es pot ni tan sols introduir en l'ordre del dia del ple del dia 16 d'agost. Jordi Borràs.
Jo, sense tenir cap mena de coneixement de dret o els mateixos que tinc de física quàntica, que són zero, el que sí que es veu és que hi ha una cosa molt clara, que és que si hi ha altres autonomies o hi ha el mateix Congrés espanyol que fan servir aquest mètode, aquí estem davant d'un cas de discriminació ideològica. Bé, o per raó d'origen.
Mira, justament és el que diu la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que sentirem ara. Hola, Roger, què tal? Podem sentir la Carme Forcadell? Endavant.
Si aquest procediment es pot fer a d'altres parlaments autonòmics, vol dir que estan jutjant perquè utilitzarem. I això, en dret penal, és absolutament antidemocràtic. La sentència del mateix Tribunal Constitucional sobre la lectura única diu que no existeix cap impediment perquè es pugui tramitar qualsevol llei, per complicada que sigui, pel procediment de lectura única.
Oh, Jordi.
Per parlaments autonòmics, i afegeixo, i Congrés i Senat, eh?
Clar, sí, clar, sí. Clar, és que és a dir, val per ells, no val per nosaltres, pel simple fet de ser catalans, és això, o per el simple fet que se suposa que s'utilitzarà aquesta reforma per reprovar...
Clar, aquest és el problema, però també... La Montse ho sabrà millor, que és dret constitucional, però els tribunals a vegades també jutgen les intencions. I si tu has dit que fas una reforma per fer una determinada cosa, el tribunal moltes vegades no pot ser aliè a això.
Bé, Montserrat, clar, bon dia.
I de fet, jutjar les intencions, per exemple, en la distinció entre un assassinat i un homicidi. No és el mateix i té a veure amb la intenció. És a dir, que això de que la intenció no es jutja no és cert. Ara anem a veure si les intencions polítiques es poden jutjar igual que qualsevol altra. Però això que diu el Ferran és veritat. Què està pensant el Tribunal Constitucional? O què pot pensar? O què té l'obligació de pensar? Que allò que el Consell de Garanties Estatutàries va advertir per unanimitat es pot produir en el cas del reglament en aquesta reforma per les lectures úniques. És cert que es donen a tot arreu. Estem com en la història de l'Estatut d'Autonomia. És cert que l'Estatut d'Autonomia aquest s'assemblava molt a l'andalús, però és que està clar que la voluntat d'autogovern de Catalunya no s'assembla en res a la voluntat d'autogovern d'Andalusia. No diguem les coses quan ens interessen i quan no ens interessen, no. Sabem perfectament que hi ha un fet diferencial a Catalunya, des del punt de vista de la tradició, de la història, de la voluntat d'autogovern, de les institucions, del dret. No el té Andalusia, malgrat que, gràcies al senyor Clavero Arévalo, arribés allò que després en Jordi Pujol va dir el café per tots. És veritat, no és el mateix. I com no és el mateix, el Tribunal Constitucional no té més remei que fer el mateix que va fer el Consell de Garanties Estatutàries, que és advertir que no es tracta de la complexitat de la norma la que pot fer que la lectura única sigui o no sigui legítima, sinó del tipus de consens que requereixen certes reformes. Aleshores, tots som conscients que la reforma, és a dir, que el referèndum, el cas del referèndum, no és una llei qualsevol. És una llei que determina, o que vol determinar, si Catalunya deixa de formar part d'Espanya. Toma del frasco. Sí, jo crec que coses com aquestes poques es poden decidir.
Però tot això, al final...
No dic si està bé o malament. Dic que això, exactament, que diu el TC, és el mateix que va dir el Consell de Garanties Estatutàries.
Però són discussions
jurídiques... Si li preguntes a un òrgan jurídic...
Sí. Però que les discussions jurídiques no cal remenar-les massa, que al final el govern espanyol i les institucions de l'Estat han demostrat que estan disposats a fer el que calgui, doncs, per impedir que els catalans puguin votar. I això, doncs, si vol dir rebregar la legislació i forçar als tribunals i forçar la fiscalia...
Però repeteixo que això també ho ha dit el Consell de Garanties, on hi ha sensibilitats de tota mena, fins i tot independentistes declarats.
Sí, home, però és que...
Tu també és un òrgan, no? I també li han preguntat, i també ha respost.
Però el Consell de Garanties Estatutàries jutja d'acord amb la Constitució i l'Estatut.
Bueno, i el Tribunal Constitucional d'acord amb què jutjarà?
D'acord amb el mateix, que són lleis espanyoles, i com que aquest procés d'independència va de saltar-se lleis espanyoles, hi ha gent a la que li costa dir això. Això és així. Al final, aquest procés d'independència no té cabuda a l'actual ordenament jurídic espanyol.
Efectivament.
I l'actual ordenament jurídic espanyol és la Constitució espanyola i l'Estatut de Catalunya, que és una llei orgànica aprovada pel Congrés dels Diputats.
Absolutament d'acord.
Aleshores, fer la independència amb aquest marc legal
és
no és possible. Per tant, n'has de crear un de nou que desbordi l'actual. I és lògic que el Consell de Garanties Estatutàries, al igual que el Tribunal Constitucional, al igual que els lletrats del Parlament, o al igual que els secretaris dels ajuntaments, diguin, no, miri, d'acord amb el marc jurídic espanyol, això no té cabuda.
Bueno, estem tots d'acord, no?
Ho sabíem abans de començar, suposo.
Deixeu-me sentir el Joan Maria Claveguera, sisplau.
Jo crec que el marc jurídic espanyol fa que molta gent, molts ciutadans de Catalunya, sobretot els partidaris de la independència, pensin que la llei no és la mateixa per tothom.
És a dir,
que segons l'aplicació pràctica que té aquesta llei, la llei és una o n'és una altra.
Igual que l'Estatut, clar. No, és el mateix l'ús que heu fet de l'Estatut d'Autonomia a Andalusia que el que ha fet Catalunya, clar, perquè Catalunya té un fet diferencial que no té Andalusia. És que no som iguals, no passa res per dir-ho. No som iguals. I el problema és que alguna gent vol que siguem iguals i que això és un mantra absurd. Som diferents. I això no fa que una persona sigui millor que una altra. Són diferents. I benvinguda la diferència. La glòria de la gràcia és la diferència.
El dret dependrà de la voluntat d'utilitzar aquestes llibertats? Això?
En molts casos, si les llibertats... Clar, el marc espanyol que diu... Si vostè utilitza l'autogovern per millorar les condicions, cap problema. Quan veu, quan pensa, quan creu, quan constata com ara que el que la gent vol és dir... Bon venir, Marca Nova, tu entendràs...
Millorar les condicions.
Si fos millorar les condicions, seria una altra història. Bueno, si tu entens que marxar és millorar les condicions, tu estàs donant la raó al que diu des d'allà. Pues no vull que marxi. Una altra cosa és si no se n'entera del problema que hi ha, si no ha tingut cap tipus de sensibilitat, si ha tractat això... Això és el tema polític. Però si preguntes què faria un que no vol que se'ls disgregui Espanya, doncs és fer tot el que pugui. Algunes de les coses molt malament fetes i d'altres que, bueno, que qualsevol jurista diria bueno, doncs és el que toca. No?
Bé, volem sentir l'opinió dels oients. Twitter, Facebook, correu electrònic o podeu marcar també des d'ara mateix al 93-201-7474. Jordi Borràs.
No, dic que el que està clar és que quan qui agafa el bou per les banyes escriu les regles del joc, no pots jugar aquesta partida.
No.
Has de crear unes regles noves, i és el que deia el Ferran. És totalment lògic. Si no, serà absolutament impossible escapar-se d'aquí. Escapar-se d'aquí, no? Perquè si la partida la domina qui et diu què pots fer i què no pots fer...
La partida la domina sempre l'Estat. En qualsevol estat, la partida la domina sempre l'Estat. Aquesta és la regla de joc. I si no t'agrada, el problema és, diu el Ferran, efectivament, que amb aquestes regles de joc o te les saltes, és a dir, o la revolució...
Però això no creu que el que deia la presidenta Forcadell doncs sigui rellevant. No? La gent del carrer, com jo, que no hi entenem de dret, què veiem?
Però una mica més de dret que de física quàntica, ja es veu que sí.
Potser sí.
Home,
perquè física quàntica no entenc absolutament de res.
Ni un pobrot. No?
Però què veiem? Doncs que el Congrés espanyol, el Senat, altres autonomies poden utilitzar això i nosaltres no.
Sí, però altres autonomies no es volen separar d'Espanya.
Diguéssim... Per ara.
Sí, ja jo en principi, que jo crec també, diguéssim, de fer un esforç de posar-nos a la pell dels altres, no? Que és el principi de lleialtat constitucional i tot això. Vull dir, jo crec que senzillament les coses s'han d'afrontar com són. I si Catalunya doncs vol fer un procés d'independència, això està al marge de la legalitat espanyola i el mínim que passarà perquè altres coses ja les hem vist, no? Quan hem vist documentals com el de les cloques d'interior, el mínim que passarà és que també tota l'artilleria jurídica del Tribunal Constitucional.
Sí, ho trobo lògic, això de la... és a dir, ho trobo conseqüent i ho trobo, trobo estar més normal això que enviar espies anacletos a remenar papers.
Sí, què dius, Clave?
Estem parlant d'una disgregació d'Espanya a partir d'una consulta democràtica. Eh? Estem parlant d'això, que alguns juristes interpreten que la Constitució no ho prohibeix, això. La majoria de juristes han dit que això no entra en el marc actual de la Constitució, però hi ha hagut alguns juristes que han fet la seva interpretació de la Constitució espanyola i diuen que això no és descartable que es pugui tirar endavant.
Bueno, que digui que és indivisible és el mateix que no digui res. És a dir, quan diu indivisible, tu dius que sí que es pot dividir. Bueno, si les paraules... Ara parlem d'una mica de física quàntica. Si l'àtom és indivisible, és indivisible. No, aquests, ara va resultar que era divisible.
Aquests juristes dels que parla el Clave, que diuen que es pot consultar...
M'agrada això de Clave.
M'agrada amb un llenguatge molt col·loquial.
Clarament, clarament et porten a la frustració, perquè el que et diuen és es pot consultar, però Catalunya no pot ser independent, segons la Constitució espanyola. És a dir, una lectura superoberta de la Constitució fa que, transferint competències i a mode de consulta, consultiu, com una mena d'enquesta, es pugui consultar, però ens podríem trobar que és el que buscava el govern de la Generalitat, el 9N, que es pogués consultar de forma pactada, acordada, es permetés, que el 80% dels catalans votessin a favor de la independència, però això és dir no, i ara no es pot fer. Ara, per fer això, s'ha de fer una modificació constitucional que requereix dos terceres parts del Congrés, del Senat, dissoldre les Corts, convocar eleccions, tornar-ho a votar, que ho votin tots els espanyols en referèndum... És a dir, també és un camí que clarament du a la frustració.
Mm-hmm. Excepte que la gent que governa un estat fos intel·ligent i pensés que l'única manera que la gent es vulgui quedar és ser lliure. I que, per tant, la reforma constitucional és absolutament urgent, ha d'integrar el dret a l'autodeterminació per la singularitat d'Espanya i, per tant, d'aquí se'n deriva la possibilitat de que la gent, si vol marxar, si no vol quedar-se, pugui marxar. Perquè això és absurd. És a dir, si tu tens una població... Ara jo crec que les majories no són, però si la població fos el 99,9%, diré, escolti, que volem marxar, diu, no és una cosa conjuntural. Home, no, això té una tendència de física quàntica a infinito. I, per tant, no pots mantenir la gent en contra de la seva voluntat per sempre més. Per tant, un estat intel·ligent sí que faria la reforma, sí que incluiria aquest dret a l'autodeterminació, o com se li vulgui dir, hores d'ara, dret a configurar el futur polític de les comunitats que integren Espanya. Espanya és massa singular perquè es quedi així. Escolti, a lo millor és l'única manera de que la gent...
Un estat intel·ligent hauria fet el referèndum fa 5 anys.
Probablement. No,
I l'haguessin perdut, els independentistes.
Probablement. No,
i segurament li havia passat el mateix que la Gran Bretanya, efectivament, però que va dedicar més esforços a dir-los als ciutadans quins eren els avantatges de quedar-se a la Gran Bretanya, un govern intel·ligent a Espanya hauria intentat dir-los als catalans que es volen separar quins són els avantatges de quedar-se a Espanya, quins són els desavantatges de sortir-se'n. Això un govern intel·ligent, si se n'hauria sortit o no se n'hauria sortit, no ho sé. Jo crec, com ell diu, que 5 anys enrere un referèndum d'autodeterminació s'hauria perdut. Fins i tot en aquests moments, jo no tinc les garanties suficients de que es guanyés, però un govern intel·ligent no hauria actuat mai com ha actuat aquest govern espanyol, que només ha posat en la pell dels catalans la política de la por i de l'amenaça. Sí, sí. És a dir, l'operació Catalunya ha estat el que ha estat. I en aquests moments ja veurem com acaba. De moment el PDeCAT l'ha portat a la Fiscalia i veurem què farà a partir d'ara la Fiscalia, perquè el dictamen de la Comissió del Congrés que l'ha analitzat, jo crec que és, a ulls dels ciutadans, una condemna molt patent del que ha estat el Ministeri de l'Interior durant l'època del Jorge Fernández Díaz, que ha estat un escàndol a ulls d'Europa.
I em sembla que qui es cregui que la justícia espanyola farà alguna cosa en contra de les clavegueres del mateix estat que representa...
Entre altres coses, perquè aquestes clavegueres ni comencen amb el Partit Popular, ni tenen visos de que desapareguin encara que vingui Lucero de l'Alba.
No faran res, de la mateixa forma que la comissió de l'Operació Catalunya, el Congrés dels Diputats, el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans han decidit matar-la. El Partit Popular, evidentment, perquè això l'implica fins al moll de l'os, i el Partit Socialista, perquè quan va tenir el Ministeri de l'Interior va fer el mateix, i Ciutadans perquè considera que, lògicament, parlar d'això és donar-li munició a l'independentisme.
Bé, Jordi.
Re, una cosa molt breu. I una cosa que moltes vegades ens n'oblidem parlant de l'Operació Catalunya, que és que de tot això només en sabem la punteta, i ho sabem per una guerra entre cúpules policials. Bàsicament això, eh? Vull dir, imagineu-vos el que hi ha sobre l'estora.
Ah, bé, mig quart d'hora i seran les 9 del matí, tertúlia amb Montserrat Nebrera, Jordi Borràs, Joan Maria Claveguera i Ferran Casas. I aquí, com sempre, també tertúlia amb els oients. Estem molt pendents de la seva opinió sobre tot plegat. Què diuen de moment, Jordi?
Doncs mira, de moment, des que ha començat la tertúlia, tenim alguns missatges relacionats amb les temàtiques que esteu parlant i també amb el que han dit alguns dels nostres tertulians, sobretot amb alguna de les intervencions de la Montserrat Nebrera, que la Montse diu... la Nebrera està fent un especial com un jutge i, segons la Glòria, diu que la llei espanyola no és legal jutjar intencions, senyora Nebrera, i considera que defensa, segons ella, segons aquesta oient, lo indefensable. I també tenim en Raül...
Montserrat, digues.
No, que suposo que ha dit això abans de que digués lo de la diferència entre l'assassinat i l'homicidi, no? Què es jutja quan una persona és jutjada, és condemnada per assassinat, que ha volgut matar la persona? Què jutja quan és... que ha matat una persona però potser no ho volia? La diferència de les intencions, malgrat el que pugui semblar, en dret, té importància. I potser l'oient no sap ni física quàntica ni dret, però jo de dret, de física quàntica, zero també, però de dret alguna coseta sé, alguna coseta. I això és així. Ara, ens agrada o no ens agrada? Això és una altra història. La llei està, perquè quan la gent majoritàriament no li agrada, es canviï. I si no es pot canviar, com diu Ferran, en algun cas hi ha gent que la salta.
I també hem rebut una resposta del Raül, que diu que hi haurà un moment que, segons ell, ja s'acosta, que caldrà desobeir, la legalitat espanyola serà superada per la legalitat
catalana. El Ferran Casas va fent que sí amb el cap, eh?
Sí, és que és això. Vull dir, la independència va de crear un marc legal nou. És a dir, amb el marc legal espanyol, és a dir, tot aquest discurs de l'astúcia, hi ha formes legals de fer-ho, ho podem fer d'una altra forma si es fa una interpretació. No, vull dir, la Constitució és clara, diu el que diu. Vull dir, si vols fer la independència, has de crear un marc legal nou.
Què més, Jordi?
I també tenim en Pere, que també responent a una de les intervencions de la Montserrat Nebrera, diu que la Constitució que va aprovar el 2010 al Tribunal Constitucional no és la que van votar els ciutadans l'any 1978.
Vol dir la reforma que es va fer de l'equilibri pressupostari? Clar, però la pròpia Constitució ja diu quines són les maneres en les que es reforma. Clar. Ja sé que potser podríem que la reforma de la Constitució fos d'una altra manera, però és la gent la que decideix cada Constitució. La Constitució americana la van votar fa gairebé 300 anys, i ningú la posa en dubte. De tant en tant la reformen, la tunegen, possiblement aquesta li cal un tunejat a fondo, o potser canviar-la per una altra.
I bueno, fins ara hem rebut aquests missatges. Bueno, hem de dir que l'oient, la Glòria, que abans deia que la llei espanyola no és legal jutjar intencions, senyora Nebrera, sí, que defensa lo indefensable, hem rebut una resposta seva que potser responent a això, a la diferència de crim i homicidi.
Glòria, que... jo tenim un diàleg.
La prova la tenim quan hi ha persones que reben amenaces i no se'ls pot jutjar fins que hi hagin fets concrets. No sé si aquest tuit ha vingut després de la seva intervenció, però de moment hem rebut aquests missatge savi, animem els oients des d'ara fins al final de la tertúlia que ens arribin les seves...
Mm. I tant, com sempre, durant tota la tertúlia, i podeu dir la vostra, de fet, durant tot el programa, a través del Facebook, del Twitter, del correu electrònic, o marcant el 93 201 7474. Gràcies, Jordi, que vagi bé.
A tu.
Fins ara.